Mai oblidis la teva essència. És la teva identitat. És la teva raó de viure.
Glòria Montasell compartirà una estona amb professionals del segle XXI. Mirant-los als ulls, serà l'ànima qui respondrà. Avui, el món a través dels ulls de Joan Reventós.
La vida pot ser molt llarga o pot ser molt curta, però el que està clar és que el planeta Terra té molts anys d'història. Una història marcada per guerres, per conflictes, per desastres meteorològics, per greus discrepàncies polítiques, no? I aquestes greus situacions repercuteixen d'una manera terrible a persones, a famílies, en el ser humà en si. Avui, al Viure des de l'Essència, parlarem d'una organització que va néixer l'any 1950, posterior a la Segona Guerra Mundial, i que el 54 ja li va ser otorgat el Premi Nobel de la Pau. He anat a Barcelona, a la plaça del Bon Succés, on he quedat amb el coordinador del Comitè Català d'ACNUR, Joan Reventós. Joan Reventós, benvingut al Viure des de l'Essència.
Gràcies per convidar-me.
És un plaer per mi poder estar aquí amb vosaltres. Em van curiosir molt un dia que passejant per Barcelona, em van parar i em van començar a parlar de quina és la vostra funció. De fet, jo coneixia Metges Sense Fronteres, UNICEF i com molts d'altres, però el que desconeixia bastant quina era la funció d'ACNUR. I probablement els nostres oients, a molts, els hi sonarà per primera vegada. Què és ACNUR?
Bé, l'ACNUR és... les sigles de l'ACNUR signifiquen Alt Comissionat de Nacions Unides pels Refugiats. És un organisme de Nacions Unides que neix, com bé has dit, a l'any 50 per respondre a les necessitats d'un col·lectiu molt concret, fruit de la Segona Guerra Mundial, unes 750.000 persones que es van trobar varades sense estat, sense lloc on viure, on poder doncs, ubicar la seva residència una altra vegada, no? Sense nacionalitat, etc. I Nacions Unides va decidir crear una agència específica per resoldre aquest problema. Va ser un mandat de 3 anys, que un cop superat aquest mandat, el problema és que es va necessitar ampliar-lo perquè van sorgir una sèrie de conflictes a posteriori que responien a la necessitat que tenia Nacions Unides de resoldre problemes de refugiats i refugiades.
I ara estem en un moment on es necessita per tot arreu, no?
Malauradament sí, malauradament és un organisme que tenia un mandat que s'anava ampliant cada 3 anys fins que l'any 63 van decidir fer-lo permanent mentre no es pugui resoldre la situació de milions de persones que estan afectades per aquest fenomen. Heu de tenir en compte que es calcula que hi ha 45 milions de persones afectades per el desplaçament forçat, dels quals 35 aproximadament estan sota l'empara de l'ACNUR. Estar sota l'empara de l'ACNUR implica dos fets. Un és rebre assistència directa o assistència humanitària doncs, en aquelles zones on hi ha conflictes, i l'altre és protecció, és a dir, com es garanteixen els drets d'aquestes persones arreu del món.
Clar, podríem dir que davant d'un terrible aconteixement, d'una guerra, d'un conflicte polític on no es tenen en compte per res les persones i es senten desallotjades de casa seva, els primers que entreu en acció sou vosaltres, sí, Joan?
Sí, és el nostre mandat. Un cop hi ha una situació de crisi per conflicte tipus Síria, Sudan del Sur en aquests moments, el que fa l'ACNUR, que normalment ja és present en aquests països, és respondre de forma immediata a les necessitats que té la població desplaçada, la que pateix la persecució, el que quan es vulneren els seus drets doncs, i busquen espais de protecció perquè no els poden tenir...
Parlant clar, Joan, quan et quedes sense casa, quan et quedes... Aquest vídeo que teniu en el YouTube, que jo, de veritat, deia Déu meu, no? O sigui, no sabem el que tenim, no parem de queixar-nos i si mirem una miqueta més enllà ens passarien gran part, o per no dir tots els mals que tenim. O sigui, estem parlant que d'avui per unes hores et pots trobar al carrer amb la família que no saps què has de fer ni cap a on has d'anar. Entreu vosaltres i busqueu aquests espais, no?, per crear el campament base per poder, per almenys, mig protegir aquesta gent. No?
Sí. La realitat és que l'any 2012, que són les últimes dades publicades, cada 4 segons una persona havia de fugir de casa seva, fruit d'algun conflicte, fruit de la persecució. Això implica que 23.000 persones al dia tenien que estar movent-se perquè es trobaven doncs, una situació de persecució. Aleshores, la resposta poden ser de diferents dimensions. El camp de refugiats és una de les respostes que es pot donar. Dins l'ACNUR es parla de que un camp de refugiats és la millor de les pitjors solucions, però no és una bona solució. La bona solució és que puguin tornar el més aviat possible a casa seva.
Clar, perquè a més també hem de trobar que en els camps de refugiats la gent pugui portar-hi anys i anys.
Hi ha exemples claríssims. Si un va als camps de refugiats saharauis, ja fa 35, quasi 40 anys que hi són allà, o al camp de Dadaab, que és el camp de refugiats més gran del món, que no és un únic camp, són 6 camps dintre d'una mateixa, hi ha vora 500.000 persones vivint allà, i es va crear fa 20 anys, l'any passat va fer 20 anys.
I Joan, són persones com tu i com jo, la raó que sigui, els hi ha tocat estar allà.
Que té l'etiqueta de refugiades, però aquesta etiqueta hauria de desaparèixer, perquè és una etiqueta que hauria de ser el menys permanent possible, hauria de ser totalment transitòria. El que passa que s'estan convertint en alguns casos en conflictes enquistats que fan molt difícil que tornin a la seva vida anterior, i moltes vegades les persones neixen en aquests espais de protecció i no coneixen més que aquests espais de protecció. Però també s'ha de desmitificar o s'ha de trencar alguns mites. Només una part petita de la població refugiada mundial viu en camps de refugiats.
Val.
Més de la meitat, quasi, i això passa com a la població mundial, viu en zones urbanes. I és molt més complicat treballar amb persones que viuen disperses en una ciutat que treballar en un camp de refugiats. Com deia, un camp de refugiats no és la millor solució, ni molt menys, però també l'accés a les persones que necessiten protecció
per poder ajudar-les
també és molt complex.
Sí, sé que hi ha a nivell per les criatures, no? Aquest fet, aquesta pastilleta, val?
És el RUD, és un suplement alimentari que és quan sobretot és necessari en determinades zones, quan hi ha travesses molt llargues que les fan a peu les famílies, com que hi ha dificultat d'accés a aliments, quan arriben a les zones de protecció, quan arriben als camps o espais on es poden acollir aquestes persones i començar a fer tot el procés de registre, d'assistència, etc., arriben molt malnutrides. Llavors, per poder remuntar la situació nutricional d'aquests infants, el que fa és donar-se un suplement que s'ingereix molt fàcilment i recupera l'estat nutricional d'una forma molt ràpida.
Aporta uns
suplements nutricionals, minerals, etc., que els hi permeten millorar de forma dràstica.
Com la viviu vosaltres? Aquesta paraula que la tenim una mica maleïda, no? La paraula de crisi. O sigui, vosaltres, a l'organització, què ha passat? Heu notat una davallada de socis, una davallada d'ajuts important? O hi ha una part que ens sorprèn perquè la gent també fa que solidaritzi més?
En el cas de l'ACNUR, aquí a Espanya i en concret també a Catalunya, al revés. La crisi ha sigut el període de més creixement de socis i donants de tota la història de l'organització. També segurament perquè és quan hem fet més esforços en fer aquesta captació d'aportacions, de compromisos per part de la societat. Perquè et faig una idea, entre el 2008 i el 2013, tancament de desembre, estem parlant de quasi, han triplicat la nostra base social. Estem parlant de passar de 60.000 socis a 210.000, 220.000 a l'arreu de l'estat espanyol. Quina part és responsabilitat de l'esforç fet per l'organització, no? I quina part és responsabilitat, no ho sabem, de la societat, no ho sabem calibrar, no? També és cert que en els últims 3 anys és quan més crisis humanes de desplaçaments forçat hi ha hagut de forma consecutiva. I sobretot n'hi ha hagut dues d'enormes. Una és la que està patint en aquests moments Síria, on parlem de 2,5 milions de persones refugiades als països limítrofs i 6,5 milions dintre de l'estat sirià. I la segona és la de la Banya d'Àfrica, que segueix existint, no és que hagi passat, però que va ser també molt coneguda, molt difosa, que ens ha permès tenir una major visibilitat dintre la societat.
Com et sents en aquest moment, el que estàs visquent, el que esteu tirant endavant, davant d'aquests resultats?
A veure, per un costat, dius, la nostra feina com a Comitè Català de l'ACNUR, que té dos grans eixos. Un és captar recursos, buscar la solidaritat d'institucions, d'empreses, de fundacions, de persones individuals. Veiem que hi ha una resposta, això et dona satisfacció. Dius, inclús en els pitjors moments de la història de Catalunya, recent, estem trobant l'adhesió de persones. Costa molt, s'ha de treballar molt, s'ha de rascar molt. I això et dona una satisfacció. Dius, com a societat seguim tenint aquesta vocació solidària, malgrat els matisos, etc. Per l'altre costat és preguntes com pot ser que la humanitat, no, en el moment que estem, estigui amb aquestes dinàmiques que sembla que siguin, que no es puguin aturar, perquè parlem de Síria, parlem de Sudan del Sud, que aquest Nadal doncs, ha tingut un rebrot de la violència importantíssim que segueix, però què passarà amb Ucrània?
Clar.
Està a Europa, està aquí al costat, està realment molt, molt a prop, un país relativament estable, un país doncs, amb una situació més o menys digna pels seus habitants i que està en una situació de tensió brutal. Què està passant a Venezuela en aquests moments? Només cal veure els diaris avui i veure que comencen a haver-hi revoltes, morts entre manifestacions, no se sap exactament què pot passar en aquest país. Te'n dones compte que segle XXI i estem en aquestes dinàmiques, i jo sóc dels que penso que una organització com la nostra, com qualsevol ONG, el seu objectiu hauria de ser la tendència a la desaparició. I malauradament estem en el procés invers.
Per què?
Per què? És una difícil pregunta. És una pregunta que té una resposta en l'essència humana. És a dir, malauradament, com a homes, com a éssers socials, moltes vegades no som conscients del poder que tenim a les nostres mans i moltes vegades el que fem és delegar en altres les decisions sobre la nostra existència, sobre la nostra humanitat, sense ser conscients que si volem, perquè jo sé, i ho he comprovat tant aquí com allà, és a dir, tant a Catalunya com a fora de Catalunya i arreu d'altres estats on he estat vivint i treballant, etc., que l'essència humana és netament bona.
Totalment d'acord amb tu estic, Joan.
I això fa que moltes vegades no és una qüestió de bonisme, és una qüestió de que persones que no volen conflictes, que no volen guerres, que volen viure en pau, però deleguem, no? I després
no ens responsabilitzem.
Hem de prendre consciència, hem de prendre la responsabilitat de les nostres vides i de la vida col·lectiva. No?
I malauradament, quan tenim el poder, no, en fem un mal ús. Hi ha algú que se'ns prostitueix, parlant clar. Hi ha una cosa que dius, quan una persona està davant del poder, és aquell punt d'ambició, no? Aquell punt que l'ego sempre vol més i més i més, no?
Sí, és això de l'eròtica del poder o del... No, el poder de tenir més poder, no? Cada cop un és més conscient de que aquestes persones que en algun moment donat partien de la mateixa base que tota la resta de mortals, quan arriben a tocar calent, a tocar poder, volen més, més, més. Uh-huh. I la pregunta és per què, no? O sigui, per què vols més? O sigui, la qüestió és com poder distribuir-ho, com poder doncs, fer que el conjunt de la humanitat pugui viure unes condicions molt més dignes del que ho està fent. Veiem que els milionaris cada cop ho són més, i els pobres cada cop són més pobres.
Creus que ets positiu?
Sí, jo crec que, malgrat tot, les tendències, si mirem la història de la humanitat, no s'ha de mirar des de 20, 10, 30, 40 anys vista, s'ha de veure en segles. Si mirem les tendències que es produeixen en els últims segles, anem a un escenari més positiu. És veritat que l'arbre no ens deixa tapar ens tapa aquest bosc,
però
si no prenem consciència i no ens responsabilitzem de la nostra vida personal, però sobretot col·lectiva, doncs hi haurà forces sempre que aniran a cercar els seus interessos espuris, particulars, no? I això és el que hem d'evitar com a societat mundial, perquè ja entenc que no ens podem senyir només el que ens passa al nostre entorn, sinó en tot el que afecta, perquè ara ho estem veient amb les grans tempestes que estan passant arreu del món. Està veient clar que és un calentament del Pacífic i això està afectant a tot arreu, doncs això passa una mica mateix.
Ningú pot quedar exempt de que li puguin tocar una miqueta la seva barbeta i li digui, escolta, a tu també et pot passar, no?
Sí,
jo crec que és important que prenguem aquesta consciència, no? Joan Reventós, ACNUR de Catalunya, m'agradaria que recordessis, que intentessis recordar i comentar amb els oients, no? Alguna experiència que t'hagi tocat bastant al cor dins de l'organització, perquè tu viatges, estàs... Darrerament, quins són els darrers viatges que has fet?
Els darrers viatges que he fet han estat a la frontera nord d'Equador i al Txad. Home, jo crec que el que em va frapar més va ser la primera vegada que vaig poder visitar un camp de refugiats. Va ser al Txad, ja fa 4 anys, acompanyava a l'Agència Catalana de Cooperació i Desenvolupament, que havia fet una inversió en temes d'aigua i sanejament al nord-est del Txad, a la prefectura d'Iriba, i em vaig trobar, jo em pensava que em trobaria en un lloc infrahumà, indigne, etc. I em vaig trobar en un poblat africà. Feia ja 7 anys, 8 anys que estaven vivint allà, que s'havien construït les seves cases d'adob, que havien creat serveis, hi havia tallers de reparació de motocicletes, perruqueries, hi havia antenes parabòliques. Recordo que vam anar-hi just al moment que feien un Barça-Madrid i vam poder veure dintre del camp un partit del Barça-Madrid. Va ser absolutament sorprenent, va trencar molts estereotips que jo tenia sobre què era això d'un camp de refugiat, i al mateix temps em vaig preocupar, perquè clar, tot i això és l'esforç que fan aquestes persones, perquè el fan ells, vull dir, tot clar. I que estiguin ACNUR, que estiguin organitzacions internacionals, organitzacions locals, que el propi govern xarià intenti fer esforços per fer el millor per aquestes persones, el fet de que hagin construït allà una nova vida vol dir que estan quasi renunciant a la seva vida. Yeah. No? És a dir, la pèrdua d'arrels. Parlar amb alguna persona, doncs, eren refugiats del Darfur, no? Una de les zones de Sudan, del Sudan antic i Sudan actual, i que m'expliquessin, doncs, la seva vivència de com, després de 60-70 anys vivint a la seva comunitat, ara havien hagut de trencar amb tot, amb totes les seves arrels, resignant-se i sabent que es moririen allà. Però i dels dos o tres que vaig poder parlar, sí, alguns que estan ja traspassats i que no han pogut tornar a casa seva, no han pogut tornar al seu entorn.
Podríem dir que quan la gent està ben afincada en un camp de refugiats i porta un cert temps, i com tu dius, no, es crea el seu propi hàbitat i el seu propi món, és una protecció, és una supervivència, diria jo, no? Si quan se'ls proposa per anar cap a un altre país, com està ben, com pot ser dir, doncs ara podem agafar un grup de 100 persones i es poden anar cap a Xile, no? Els podem portar a fer un canvi de país. Us trobeu amb molt rebuig? Hi ha gent que diu no, jo ja no vull que em toquin més de lloc, aquí ja m'he creat el meu hàbitat, per favor deixeu-me aquí tranquil.
Pot a veure, passar això? L'ACNUR té com a missió, objectiu final, trobar solucions duradores a la situació de refugi de les persones. Llavors, què vol dir això? Una solució duradora, la principal, la més desitjada per tots aquells que estan afectats pel fenomen és vull tornar a casa meva, repatriació voluntària. Però això només pot passar si es donen les condicions de seguretat. ACNUR no accedirà a fer els processos de repatriació que se'n fan cada any en persones que poden tornar a les seves zones de...
Val, però una cosa és la seva zona, però hi ha una altra?
Sí, hi ha una segona que és la integració local. És a dir, quan arriben, per exemple, els refugiats del Darfur, no? Arriben al Txad, i l'estat xadià decideix, que no ha estat el cas, perquè la situació del Txad és complexa també, decideix integrar-los i dir, escolta, doncs, això ha passat molt a Uganda, escolta, doncs, els hi donen la nacionalitat, els hi donen la possibilitat d'integrar-se doncs, a les escoles, creem comunitats mixtes on hi hagi ugandesos i hi hagi persones de la República Centroafricana...
Que ningú sigui de casa seu, per dir d'alguna manera, no? Que
sí,
tots puguin ser...
I s'integren dintre d'aquest país i comencen una nova vida allà. Quan això passa, moltes vegades aquests refugiats ja formen part d'aquell nou escenari, aquell nou espai, i decideixen viure allà i contribuir, com qualsevol altre nacional d'Uganda, al futur d'aquell país. Això passa també poquet. I després hi ha una tercera, que és per casos molt concrets, que se'n diu el reassentament, que és la que parlaves tu, no? És a dir, quan hi ha persones amb necessitats especials, molt vulnerables, en entorns molt complexos, que està enmig del desert, imagina't, no? Per exemple, quan va haver-hi la crisi de Líbia, recent, molt recent, va quedar un camp de refugiats, el camp de Chaucha. Aquell camp es va anar buidant a poc a poc. En un moment van quedar 1.500 persones varades allí perquè no podien tornar als seus països perquè eren perseguits allà. Cap altre país l'acceptava, Líbia no els acceptava, Tunis, que era on estava el camp, tampoc els volia integrar. Què fem amb aquestes persones? Doncs llavors l'ACNUR, que és una de les seves feines, el que va fer és obrir un procés de reassentament d'aquestes persones, entre les quals 80 d'aquestes van arribar a Espanya per reassentar-se. Que l'obligació dels estats que reassenten aquestes persones és donar-los les millors condicions perquè es puguin desenvolupar i puguin ser autònoms el abans possible en aquest nou estat. Però això és quelcom molt puntual. Però cada cop és menys puntual, cada cop es fa un esforç, es demanen esforços més grossos als països que poden de fer aquests processos d'arrendament. Hi ha, per exemple, als Estats Units, és molt gran als Estats Units, però hi ha 60.000 persones que s'hi reassenten cada any. Sí. És una xifra important.
O sigui, és una sensació de punts de satisfacció important, no?
Exacte, home, per això, al final, nosaltres parlem molt de xifres, 45 milions, 35 milions sota l'empara, 15 milions de refugiats al món, 28 de desplaçats interns, bueno, xifres, sempre de milions, però al final això són vides, són persones
com nosaltres.
I l'etiqueta, tornem a insistir, de refugiats,
prou.
És una etiqueta que és necessària perquè el dret internacional permet tot dotar-li tota una sèrie de drets i d'euros, no? Perquè hi ha una sèrie de convencions, de tractats, de protocol, un sistema d'asil a nivell global, bueno, tota una sèrie de qüestions ja més jurídiques, si em permets, que no hi entraré, però sí que és necessària per aquella protecció mentre pateixen la persecució, però ha de ser quelcom temporal.
Molt interessant tot el que ens estàs explicant. Jo crec que ens està despertant molt aquesta consciència, aquestes ganes de compartir, no? I aquesta empatia amb aquesta gent que perquè ell i no nosaltres. Mentre la curiositat, el fet de dir com puc ajudar jo, Agnur? Què puc fer? Què puc fer-me sòcia? De quina manera?
Un pot ajudar de diferents maneres. Posaré exemples, no? De coses que ens estan passant actualment i que just avui estava treballant-hi. Un pot fer-se soci, pot anar a la nostra web www.eacnur.org, pot anar a fer una col·laboració com a soci, fer un donatiu, una col·laboració amb la xifra que consideri oportuna, que pugui. Un altre seria organitzar un event dintre la comunitat. Avui mateix, per exemple, hem estat en contacte amb una gent de Tossa Solidària, del poble de Tossa, que volen fer una setmana solidària i la volen centrar amb els refugiats, i en concret amb els refugiats de Síria. Una altra fórmula. Fa poc un company nostre, de la mateixa manera que et va parar tu a la Diagonal que deies al principi, va parar amb un professor de dansa que va dir, escolta, jo no coneixia tot això, jo faig espectacles solidaris amb els meus alumnes, etc. Doncs el 30 de març farem un espectacle a benefici de... I després hi ha una altra línia que per nosaltres és tan o més important, que és la línia de sensibilització, d'educació pel desenvolupament, que el que fem és portar a les aules, portar als instituts, portar a les escoles de primària. El que fem és portar els testimonis.
És fantàstic, no hi ha res com la pròpia experiència.
Exacte. Nosaltres, a través de l'empatia, hem pogut detectar, tant amb mestres com els propis alumnes, que a través de l'empatia, el fet de portar un refugiat que viu aquí a Catalunya, que està en situació de refugi aquí, que tenen moltes dificultats per inserir-se socialment, pugui explicar la seva vivència, el que fa és aproximar, trencar molts mites, veure que els refugiats no són tots negres. Clar. N'hi ha de negres, de blancs, d'asiàtics...
Depèn de com ens han portat aquí, no?
A part que és que si mirem la distribució del desplaçament forçat al món, veiem que els refugiats, la majoria són d'Àsia, no són d'Àfrica, tot i que hi hagi aquest prejudici, no? aquest mite inicial, no? I ens permet apropar-nos. Llavors, si això els interessés a mestres que ens puguin escoltar, de Sant Celoni, etc., es poden posar en contacte amb nosaltres al Comitè Català de l'ANUR, poden buscar per internet.
Clar, és que a mi em ve aquest punt, no? O sigui, quan tu em deies d'aquest professor de dansa, dius que jo no havia sentit mai a parlar de vosaltres. Com és que desconeixíem l'ANUR? Perquè fa molts anys que hi és. Estem parlant que l'any 54 ja li va ser otorgat el Premi Nobel de la Pau. Sí. Sembla que hi ha un moviment. Però... En canvi, UNICEF ens ressona molt més i altres organitzacions, però ACNUR la desconeixíem, diguem-ne, una miqueta, no?
A veure, és una organització segurament molt desconeguda encara a nivell social, a nivell de la societat en general, molt coneguda en el que és l'entorn propi de l'ajuda humanitària, del sistema d'asil mundial, etc. Allà té una reputació molt elevada. Per què no s'ha obert tant a la societat fins... fa poc? Doncs segurament perquè abans no ho necessitava tant. La comunitat internacional considerava parlo dels estats, considerava que era una responsabilitat dels estats respondre a aquestes crisis i respondre de la forma més efectiva a aquests problemes que es produeixen les poblacions civils quan hi ha un conflicte. Llavors finançava d'una forma bastant fàcil, si voleu, no? Regular les operacions que tenia l'ACNUR, i l'ACNUR podia fer la seva feina de forma més o menys apropiada. Arriba un moment que aquestes contribucions no són suficients per part dels estats, no només això, que a vegades fins i tot venen una mica predeterminades en funció dels seus interessos, no? Geopolítics, geoestratègics, i a l'ACNUR no es pot permetre seleccionar quines poblacions ha de beneficiar. Si Clar. està en una situació d'esplaçament forçat, hem de respondre com a organització, com a organisme. I el que fa és necessitar el suport de la societat en general, dels països avançats, bàsicament, perquè és difícil demanar-li als països empobrits que facin aquestes col·laboracions, els ciutadans, i el que fem és buscar la col·laboració, i per això ens necessitem obrir-nos. El procés que va fer UNICEF fa 40 anys, nosaltres l'hem fet fa 5, 7, 8 anys.
I de fet no ens oblidem, o sigui, no es tracta de fer quantitats grans, o sigui, moltes vegades quantitats petites que se'ns poden anar a la butxaca amb qualsevol tonteria de la que puguem utilitzar pel nostre dia a dia, que ni ens en donem compte, el gran bé que pot arribar a fer, no? Hi ha per un costat el tema econòmic, val? El tema de com poder ajudar, però el tema del voluntariat, com funciona?
A veure, nosaltres, l'organisme a nivell internacional té forma part del sistema de Nacions Unides, té sobre les operacions, allà on estem treballant, els països on hi ha les crisis, on hi ha necessitats, té el que se'n diuen els UNVIS, els voluntaris de Nacions Unides. És un voluntariat una mica atípic perquè és personal molt especialitzat en àrees molt concretes, poden ser arquitectes, enginyers en temes d'aigua i sanejament, poden ser persones molt especialitzades en alguns temes que van a fer voluntariat en aquells països per donar suport a les operacions. Els treballadors de l'ACNUR, etc., formen part de l'equip d'ACNUR, però són voluntaris de Nacions Unides. Després, aquí a Catalunya, sobretot el que fem és voluntariat d'oficina perquè ens ajudin, perquè som un equip molt petitet i tenim moltes coses a fer, i llavors ens ajuden en temes administratius, de gestió, etc. I puntualment, amb actes, esdeveniments, fent crides de voluntariat perquè ens vinguin a ajudar en aquell acte, en aquell esdeveniment, a fer tota la tasca.
Molt bé, doncs els oients ja ho estan escoltant, jo també, i em sembla molt, molt interessant. A mi m'agradaria preguntar-te, ja estem acabant de connectar amb l'essència d'ACNUR i amb l'essència de Joan Reventós, què et va portar a fer estar on estàs en aquest moment? De petit hi havia algú que et cridava o algun moment de la teva vida que vas dir uep,
haig de remuntar-me una miqueta. Primer suposo una qüestió familiar, no? Doncs a casa meva sempre tots els temes socials no? I d'implicació amb el context social en el qual estem presents era el pa nostre de cada dia, els temes de taula, etc. Després, en un moment donat, jo volia fer publicitat, no? M'agradava la publicitat i no vaig treure la nota suficient per poder fer-la, i doncs vaig fer empresarials. I estudiant empresarials em vaig donar compte que em faltava, tenia un buit existencial molt gran, perquè els continguts eren molt útils, però no m'omplien com a persona, i en un moment donat vaig veure un llibre que es diu Marketing Social, del Philip Kotler, que és un dels grans gurus del màrqueting, en què vaig dir, caram, això de poder unir societat i màrqueting, una tècnica empresarial, però en benefici de la societat, em va semblar com una cosa molt interessant. Malauradament, fruit d'això vaig dir, estudiaré sociologia, no? Vaig fer una llicenciatura en sociologia, i a partir d'aquí no vaig trobar feina com a sociòleg, que és el que m'hagués agradat en el seu moment, però vaig trobar feina com a tècnic de màrqueting o responsable de màrqueting en diferents empreses, al sector privat, fins a un dia que vaig dir que no...
Sí, que tu vas anar-ho provant, però al final...
Fins un dia que vaig dir, per diferents motius em vaig trobar, és que això no m'omple. No. És a dir, vendre més entrecots, perquè una època treballar al sector de l'hostaleria, no? Però la gran hostaleria, Canal Oreca, que en diuen més entrecots cada any, o vendre qualsevol article de consum, etc., no m'omplia la meva existència, el meu ser. I llavors, en aquell moment, el tercer sector, que era a principis d'aquest mil·lenni, es començava a desenvolupar aquí a Espanya, i jo vaig optar amb una plaça a Intermón i ja vaig poder entrar d'una forma una mica estrambòtica.
I ara estàs a ACNUR, eh?
I sí, de fruit d'això, al final em va sortir una oportunitat aquí a ACNUR. Les persones refugiades ja eren beneficiàries de la feina que feia Intermón. És un col·lectiu que em sembla molt vulnerable, en el qual tant aquí com arreu del món crec que és absolutament indispensable per ètica, per principis, per la nostra pròpia memòria històrica. És a dir, pensem que fa 75 anys 400.000 persones estaven sortint per la frontera de Portbou, catalans i espanyols, que havien de marxar i que els estaven perseguint.
Podem dir que estàs on vols estar?
Sí.
Podem dir que estàs visquent des de l'essència?
Home, sempre hi ha contradiccions en la vida, no? Sempre un no està absolutament satisfet, són allò, la cultura de la insatisfacció, no? És un llibre del Kenneth Galbraith que és molt interessant de llegir, sobretot en les societats avançades.
Jo també podria dir, perquè estem aprenent cada dia, no? I aquí venim a aprendre i evolucionar.
Sí.
Podria ser?
Jo el que sí que veig és que la meva feina aquí em permet aprendre sobre les persones, que és el que realment m'interessa. Tant quan fem els programes educatius com quan puc anar sobre el terreny i veure l'impacte de la feina que estem fent, i sobretot veure la dignitat que tenen aquestes persones.
Una frase que t'acompanya en el teu dia a dia, Joan. En els entrevistats del Viure sempre els diem, què t'acompanya cada dia al matí per agafar força en moments d'adversitat, quan dius, escolta'm tu, que jo no puc més. Mm-hmm. Però hi ha algú que dius, vinga, va, i torno a agafar. I continuem caminant. Un pensament.
Una frase que em deia el meu pare, que és ara és ara, ara és ara i no demà. Per mi aquesta frase em mou cada dia. Haig de fer les coses ara i no esperar a demà a fer-les, perquè si no, no es faran mai. I encara que sàpiga que treballo avui i demà segurament tornem a estar parlant d'una altra emergència, una altra crisi, una altra més necessitats, etc. Si no ho faig ara, demà no s'aconseguirà.
Doncs moltíssimes gràcies, Joan Reventós, de NUR Catalunya. Ara és ara i no demà. Fins sempre. I moltíssima sort, moltíssima energia. Gràcies per estar al viure des de l'essència.
Gràcies a vosaltres.
Pensament de la setmana. Hem après a volar com els ocells, a nedar com els peixos, però no hem après l'art de viure junts, com a germans. Martin Luther King. Viure des de l'essència, els diumenges a les 9 de la nit i sempre que ho vulguis, santceloni.cat/ràdio.